In the filler of amen. In the filler of amen. Stands a solitary candle.
Encetem el diumenge amb una entrevista que ens fa molta il·lusió i aprofitem que molts de vosaltres potser encara us esteu mig despertant per parlar d'una novel·la que és com un murmuri, no perquè no sigui capaç de fer soroll, sinó perquè el tema de què parla ha estat silenciat durant anys o dit amb veu molt baixa i amb certa vergonya. Parlem dels catalans que es van allistar a la Divisió Azul en una novel·la que ens ha entusiasmat, es diu Dins el riu entre els joncs, de l'editorial Males Herbes, amb el seu autor, evidentment, l'Antoni Moner Jordà. Bon dia.
Bon dia.
Comencem forts, però jo t'he de preguntar, és la contestació dels catalans als camps nazis de la Montserrat Roig? És a dir, hi ha un altre món i també s'havia d'explicar?
Penso que sí, o sigui, de fet, això s'ha explicat que hi havia catalans als camps nazis, però el que fa més angúnia és explicar que hi havia catalans a l'altra banda, catalans amb l'uniforme nazi i amb l'esvàstica a la solapa. Uh-huh. Aleshores, saps, val la pena també dir-ho, perquè hi ha de tot, al barri hi ha de tot, que diuen.
Tenies ganes d'explicar una part de la història que no s'explica mai? Era un deure o un deute amb la teva família? Perquè jo sé que la foto de la persona de la portada, evidentment no només parles d'ell, suposo que són idees i de coses que has agafat del teu pare i d'altres familiars o d'altres persones que has conegut, però la foto de la portada del llibre és justament el teu pare que va anar a la Divisió Azul. Has escrit el llibre per entendre'l, per entendre't a tu mateix?
De fet, era una mica això, les ganes, més que res, com que, clar, dius, per què hi devien anar, quan són gent que després ni van continuar la trajectòria ideològica d'això, mm-hmm. van estar en contra, no se'n van aprofitar, perquè molts sí que es van fer policies o van mantenir-se, tant el meu pare com el meu oncle van ser al revés, van ser gent de l'oposició, diguem-ne. Aleshores, i com que no explicaven res, no una cosa la volien oblidar absolutament, doncs, pensar això, què passava, com era el seu dia a dia, sobretot, no arribes a entendre mai.
O sigui, que pel que em dius són gent que va tornar, que no s'hi va quedar.
No, aquests van tornar. Uh-huh. Sí, és que jo no hauria nascut si el meu pare no hagués tornat.
També tens raó. també era una manera de donar veu a gent que no l'havia tinguda, és a dir, explicar-los, perquè jo he sentit, he llegit entrevistes teves, que deies que el teu pare no explicava gaire. Si hi ha una cosa que ha marcat aquesta generació, jo crec, dels que van tornar de la guerra, és que la majoria no explicaven gaire res, no? Només quatre anècdotes folklòriques, podríem dir, però allò, la teca, el gruix, aquelles anècdotes que fan més mal, aquestes no s'expliquen, no?
Sí, és això mateix. Ell explicava, quan li preguntaves tres o quatre coses, de fer riure, explicava anècdotes, o sigui, uh-huh. coses, la part gratificadora, diguem-ne, però...
Per exemple?
La part, un dia que interrogaven un presoner rus i el que l'interrogava parlava castellà només, el presoner només parlava rus i no hi havia manera d'entendre res. I el meu pare, segons explicava ell, que li va dir al sergent, al tinent, diu, que si juga, que si li parlo en català m'entén. I llavors l'altre va dir, prova-ho. I ell va treure un paquet de cigarrets i va dir, vols fumar? I el rus va dir, dada, i va agafar el cigarret. I llavors el meu pare, això li feia gràcia.
Però vaja, res a veure amb el que expliques a la novel·la, perquè hi ha moments molt bèsties, atacs, podríem dir, plagues de polls a la roba, a 40 graus sota zero, gent que perdia els membres perquè s'acostava potser a un escalfor o una estufa en un moment donat quan estaven pràcticament congelats i perdien un dit, una mà, el que sigui. Vull dir, el que expliques no és anar al PortAventura, precisament.
Sí, precisament era això, que a mi m'interessava saber què havia passat de veritat. I aleshores el que he anat recopilant és una mica literatura que expliqués les anècdotes. Uh-huh. O sigui, saber això, doncs si passaven freds, si passaven calor, els uniformes que els havien donat d'estiu...
Que els van canviar per menjar, sí, i després es trobaven que tenien fred, que no es pensaven que faria tan fred a Rússia.
Sí, que els faltava roba, sí, coses d'aquestes. Sí. Fins i tot, penses, escolta, gent, això no t'ho explica el teu pare, però dius, home, gent de 20 anys, 2 anys allà dalt entre homes, d'alguna manera es devien solucionar els problemes sexuals, també. Ja. Per tant, doncs, saber com eren els prostíbuls, com era la relació amb les femelles presoneres o
expliques la història, civil, per exemple, amb una polonesa, però expliques també que molts tenien relacions amb les mateixes alemanyes, i també expliques el cas dels prostíbuls, que a mi m'ha deixat de pedra quan expliques que gairebé els sotmetien a una revisió mèdica abans d'entrar i de sortir, no? Els netejaven el penis i coses així que m'han semblat molt fortes.
Sí, de fet, el capítol aquest, el paràgraf, vaja, del prostíbul, és documentat, però a més jo ho vaig fer pensant, hi ha una cançó de Jacques Brel que diu Les Suivants, el següent, i és una cançó molt, molt divertida i que és de ell.
De Vagi Passant,
sí,
no? Vagi
sí,
passant.
És el Vagi Passant i és ell el de soldat anant a cardar i com això, va, vinga, va, ara, endavant, vinga, sí. Ara freu-la, ara que ve el següent Les Suivants, i cantant-me aquesta cançó vaig escriure aquest, el paràgraf aquest, el prostíbul.
Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne. J'avais le rouge au front et le savon à la main.
Ara estem explicant això, però parlem d'aquesta novel·la de Dins el riu entre els joncs, editorial Males Herbes, amb l'Antoni Moner Jordà, que tu expliques aquesta història, que podria ser el teu pare, el teu tiet, o altres persones que potser ens estan sentint i van dir, doncs mira, el meu pare, el meu germà, el meu avi, el que sigui. Tres personatges, un professor de la República que no pot fer classes per culpa del seu passat, un home que vol travessar la frontera per escapar de la misèria, podríem dir, raons diverses per les quals la gent es va, doncs, enrolar a la Divisió Azul, i també un pobre desgraciat, podríem dir, que vol venjança, que van matar el seu pare, imaginem que l'Ebre, i vol, s'enrola, doncs, a l'any 40 i pico, també en aquesta causa. Hem de dir-ho, o sigui, es costa, potser ens està sentint algú a casa seva i em diu, però aquests tios tots eren uns fatxes, no? I hem d'explicar ben bé que no tothom hi va anar perquè fos afecte al règim, no?
Sí, de fet és que la llegenda era que això, que va ser una divisió de voluntaris, que va ser la manera en què al final es va mascarar Franco quan va voler demostrar que ells no havien participat a la Guerra Mundial, quan de fet va ser una participació oficial espanyola, però que no li interessava, va dir que eren uns voluntaris que havien anat por su cuenta y riesgo, explicar, però no, de fet, hi havia
potser
voluntaris.
Aquests van ser els del Tercio de Montserrat i tota aquesta colla, que potser sí que anaven una mica més convençuts.
Sí,
no?
Hi va haver-hi falangistes que hi van anar, però molts falangistes al primer campament ja van tornar-se enrere un cop havien fet el gest de donar exemple, però sobretot a Catalunya, així com a Madrid o altres llocs, sí que va haver un excés de voluntaris apuntats. A Catalunya, en total, van ser escassament 1 miler de persones entre tot Catalunya, i per tant, dins la lluita que hi havia entre falangistes i militars per veure qui encapçalava, qui dominava aquest moviment, falangistes i militars es van dedicar a buscar gent sota les pedres, i aleshores van facilitar molt poder anar. Jo hi ha, per exemple, el cas aquest de gent que estaven molt represaliats, i aleshores asseguraven que qui anava allà quan tornés tenia preferència per les oposicions, per agafar places de funcionari,
sí,
tot
no,
això, sí, totes aquestes coses.
De
després també hi havia que cobraven, igualment anaven cobrant el sou de l'empresa, com si fossin, i alhora el exèrcit alemany pagava. I tots aquests diners anaven directament, no els cobrava el soldat, sinó que anaven directament a la família. I a més, la cartilla de racionament constava com que hi fos, i per tant la família tenia més menjar. O sigui, hi havia una sèrie d'incentius, i després...
Em sembla que, no sé si dir a casa teva, clar, en la novel·la hi ha algun personatge que justament quan li prenen el fill, podríem dir, i se l'enduen a la Divisió Azul, no ho viu realment bé. Vull dir, hi havia moltes mares que evidentment no volien que el seu fill anés allà, perquè jo crec que més o menys molts sabien que anaven a morir.
Sí, era una cosa molt bèstia, perquè, de fet, quan va començar l'ofensiva de Hitler a la Unió Soviètica, Hitler pensava, era perquè ell volia conquerir Anglaterra, en realitat, però durava massa temps a l'era d'Anglaterra, i va dir, doncs, en 15 dies conqueriré Rússia, i els anglesos veuran que sóc invencible. Però, clar, encara ho esperen de conquerir Rússia, no? O sigui que va perdre, va ser... I quan va sortir la Divisió Azul, això, l'ofensiva aquesta va ser per Sant Joan, pel juny, i la Divisió Azul va entrar en combat pel Pilar a l'octubre. Ja se sabia que aquella batalla no tenia sortida, o sigui que realment era una causa molt, molt,
molt
imbècil,
perdona, no?
I clar, doncs hi havia molta resistència, fins i tot xicotes, aquí hi ha una noia mateix que li diu al xicot, si te'n vas allà, doncs...
Deixem-ho estar, deixem-ho demostrar, no?
Pues, hi havia molta gent que estava en contra, però era això, que hi havia molts incentius i moltes motivacions, i per això he intentat a la novel·la posar tres motivacions que poden, cada un pot representar més d'una actitud.
D'un personatge.
Poden ser sis, deu actituds.
Que sí. Tu vols humanitzar-los, i ho fas amb tot això que expliquem, no? Els prostíbuls, això, les noies que es deixaven magrejar per menjar, per roba, moments sòrdids, això com dèiem, la plaga de polls, totes aquestes coses de la guerra, la podrimenta dels cadàvers quan s'aixeca la neu. Vaja, hi ha moments que et quedes, quan vas llegint la novel·la, que és com un tro, podríem dir, et quedes molt corprès, no? Perquè una cosa és parlar de la guerra i l'altra és que t'ho expliquin en detalls, no? Jo m'imagino que hi ha hagut molta documentació, però has pogut parlar també amb gent que va estar allà? És a dir, finalment va rascar alguna cosa del teu pare, del teu tiet, o d'alguna de les persones que van ser-hi? És a dir, hi ha alguna història viscuda, real, concretament?
No, real, no. Bé, hi ha això, alguns records d'ells i de comentaris a després, allò que el meu oncle mateix deia, que a mi, no sé, un em diu que m'he canviat de camisa. Diu, no, jo el que dic és que em van aixecar la camisa per portar-me allà, no? Però, no, bàsicament és documentació, és lectura. Lectura, llavors el que m'ha interessat és tant llegir, però això ja des de jovenet, ja fa molts anys, doncs anava llegint o veient les pel·lícules que es van fer sobre la Vagina Azul, que hi ha algunes pel·lícules també a partir de novel·les, i llegir testimoniatges, i al final, doncs ja, els dos últims anys de documentació, ja va ser llegir la literatura més, els historiadors més actuals, llavors hi ha, per exemple, aquell Jiménez Rodríguez, que és un especialista en extrema dreta, que va escriure el llibre aquest de Héroes e Indeseables, llavors analitza molt, molt sociològicament la qüestió, en Xavier Moreno Julià, que fa la història més documentada, i així, llavors anar rescatant informació d'aquesta, i també, ideològicament, allò, novel·les mítiques de la guerra, com allò, Res de nou, Front de l'Oest, o aquestes novel·les una mica antipolicistes.
Davant la caserna, quan el dia es fon, la vella llanterna encén un altre món. El vespre és nostre i cada nit robem instants a l'infinit.
Tu parlaves de la documentació, de tot això que has estat buscant tot aquest temps, però m'imagino el teu pare, tot i que no te'n va parlar gaire, o el teu tiet, com ho duien? Tu com creus que ho duien, això? No? Perquè no t'han vingut ganes d'escriure com una segona part d'aquesta novel·la i dir com vivien després ells els anys posteriors, ja a Catalunya, vivint una vida normal, fent de treballadors, no sé si algú els assenyalava mai, no? De dir, ui, aquest se'n van a la Divisió Azul, per exemple, no? Aquestes coses. Sí.
De fet, això és que, més que venir ganes, fa bastants anys vaig escriure una novel·la que es deia Entre Sant Peters i Sant Pau, sí. Sant Peters i Sant Petersburg, i Sant Pau és el carrer Sant Pau, que és on jo vivia de petit,
i
on...
I ja parlaves d'això.
I llavors parlava d'això, parlava, precisament, era novel·lat, jo, la meva mare va viure més que el meu pare, jo tinc una germana, però allò que vaig fer és com una abstracció, i era un pare viudo, que havia estat a la Divisió Azul, i amb un fill únic, llavors era l'enfrontament precisament de això, aquesta evolució. El meu pare, doncs jo de petit, ell portava l'escut d'excombatent a la solapa i a les festes se'l posava, i en canvi després, al cap d'uns anys, ja aquell escut ja no es va veure mai més per casa.
Tu portes el llaç groc i ell portava...
Exacte, sí.
El pin de l'excombatent, no?
Per ell, jo el que veia és que era la seva gran aventura. Ell, això d'haver arribat a anar a Rússia...
I sobretot tornar viu.
I tornar viu, llavors, i haver travessat caminant Lituània, Letònia i Estònia, això és el que explicava, i que realment els hi van fer fer, no? Perquè a més s'ho va passar molt malament tots plegats, no? Llavors això era la seva gran aventura, però, clar, ell en parlava molt primer, però això, senzillament, com a aventura de joventut, i després ja va deixar de parlar-ne, i a vegades sí que li sortia, en segons quins envies, dir-ne, però cada vegada se'n parlava menys. I jo mateix, doncs, de jovenet, la meva lluita era la clandestinitat aquesta de no explicar-ho, de que no ho sabessin,
no?
Perquè, clar, quan estaves, doncs, amb gent, que més o menys érem opositors, i els anys 60 i això, anàvem a manifestacions, o fins i tot on jo treballava, doncs hi havia una secció d'informes, que eren policies i guàrdies civils que treballaven allà, que feien informes comercials, i hi havia gent que eren, i deien això, alerta que aquest és un Divisió Azul. I llavors, hòstia, però el meu pare també ho és, no? Llavors havia de tenir una doble clandestinitat, no?
No es parla gaire de noms aquí, però hi ha alguns noms que sí que en sonen. En parles, per exemple, de Martí de Riquer, el medievalista, famós, sí. Vaja, personatge barceloní, que li faltava justament un braç, que l'havia perdut a Rússia. No l'havia perdut?
No,
el va perdre al tornar?
No, l'havia perdut entrant a Barcelona, combatent.
D'acord.
És que aquesta gent no hi van anar. Els grans falangistes no van arribar a Rússia. Van desencadenar-ho molt, però...
Jo m'havia pensat que l'havia perdut a Rússia, per posar-li més èpica.
Va perdre conquerint Catalunya.
Però la teva novel·la sí que el fa servir explicant un episodi que va ser real.
Sí, no? Un discurs seu
de lloança
sí. a Hitler. Sí, és una inauguració del curs en el Col·legi Alemany de Barcelona. Llavors, així com molta gent consideren, fins i tot l'excusa una mica de la Divisió Azul, era la consigna Rússia és culpable, que deia el senador Sunyer, que deia que Rússia és culpable de la Guerra Civil i de la mort de José Antonio, i per tant se'ls havia d'anar a tornar a la visita, el Martí de Riquer és dels personatges que diuen que la Divisió Azul no hi va per res de la Guerra Civil, sinó que hi va perquè Hitler té raó i per ajudar Hitler i perquè el nazisme és el futur i el nazisme és l'única veritat que val la pena defensar. Shiny, shiny, shiny boots of leather
with flash girl child. Hi ha una cosa que dius tu, no sé si al principi del llibre, en el pròleg, que parles de que el realisme a vegades és més salvatge que la ciència-ficció. Tu, que ets un home que estimes la ciència-ficció, Monet Jordà és un home que sempre l'ha tingut al cap, que a més doncs, reivindiques la figura de Pedrolo, que vas a fer moltes conferències parlant de Pedrolo. Llegint aquesta novel·la, a vegades em semblava que estava parlant de ciència-ficció, que estava llegint Kadic en lloc de Monet Jordà.
És que és una mica això.
Vull dir que sembla que estiguis en una mena de... Vaja, de pel·lícula de terror, podríem dir, no?
Sí, de fet, clar, és literatura. O sigui, de fet, jo he fet una novel·la. Això, el pròleg aquest, que és una mica amb trampes, una mica... És ficció, també, és novel·la. L'única llarga real és el lema inicial de Céline, que diu que no hi ha futur, que desembocarem a una gran tristesa que ens durà la mort, no? I és de fer la novel·la vol seguir aquesta idea, no? O sigui, que
és un viatge al final de la nit,
aquest.
Si parlem de Céline, és un viatge al final de la nit, a la foscor d'un mateix,
sí,
no? De la foscor que un té dins.
Sí, la novel·la és això, i que, de fet, una novel·la és ficció, sempre. La literatura, encara que ens venguin com una història, la història també és literatura, tot és ficció. I clar, però penses que una mica la gran arma que té la literatura, o l'art en general, és que pels sentiments commovent-nos ens pot fer entendre més les coses, a vegades que la pura visió de la realitat. Que la pura descripció, si et diuen que allà van morir 5.000 persones, no sé, potser et commou més que t'expliquin la mort d'un personatge de ficció que no que et diguin una llista en què hem d'entre 5.000.
I en això està el riu Ebre, per sota, no? Que està ple de morts de la República, podríem dir, però també porta altres morts.
Sí,
el riu està al principi de la novel·la i també, d'alguna manera, ens va acompanyant tota l'estona. També potser perquè és una novel·la riu, a la seva manera, no?
Sí, la idea era aquesta, fins i tot el títol ja parla d'un riu i al principi i al final surt un riu i la novel·la segueix això, una mica la idea de l'Ebre, tot i que... fets que parlo, per exemple, el fet final, sense voler fer un spoiler grandiós, però el fet final que passa a la vora del riu Ebre, en realitat va passar al costat de la vora de la Noguera Ribagorçana. Uh-huh. Va passar al Guaire. Però jo jugo amb l'Ebre perquè és
perquè
una mica...
Perquè el tens més a prop,
sí,
no?
Sí, i és el nostre Mississipí, és el nostre riu de Faulkner, el nostre riu mític.
Doncs escolta, amb escriptors, amb Faulkner, amb Hemingway, que també està darrere d'aquest títol, perquè tu li fas un petit homenatge, no?
El títol, sí.
Dins el riu entre els joncs, Monet Jordà, un llibre que ens ha encantat i que recomanem moltíssim a la gent perquè es treguin una mica les clovelles i vegin a vegades que de catalans n'hi ha de moltes maneres, que passen moltes coses, que entenguin, que serveixi sobretot una novel·la per entendre millor els altres, no? Si fos així, tu ja estaries content, suposo.
Sí, de fet, és una mica un deute que tenia amb aquesta generació, que sacrificada per aquestes coses, una mica restituir això, que no tot eren voluntaris alegres que anaven a dir que Rússia és qüestió d'un dia per a la nostra infanteria.
Moltes gràcies, Monet Jordà, Antoni, fins aviat i molta sort amb aquest llibre, Dins el riu, entre els joncs.
Moltes gràcies. Gràcies a tu.